La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 10 de maig, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català, que cau bé fins i tot a la presidenta de la Comunitat de Madrid, o no?
Bueno, no sé, ahora mismo no tengo valoración, no puedo improvisar las respuestas, aquí te pillo, aquí te mato en un pasillo, con algo tan serio.
¿Podemos pasar?
Pero vamos, pero solamente os puedo decir eso, la verdad que no puedo improvisar una pregunta ahora mismo.
Vaja. Encetem programa i ho fem, com sempre, a prova amb Núria Ros, a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza i Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amro, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la cara B de la caravana?
Doncs avui l'esport agafa tot el protagonisme d'aquesta secció. Sou d'aquells que sortiu a caminar de tant en tant? Amb quina freqüència ho feu? I encara més, com us quedeu si us dic que avui dia existeixen aplicacions de mòbil que et paguen per caminar? Doncs si voleu descobrir tots els detalls, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem què opina la gent dels nous radars amb intel·ligència artificial per detectar conductors que llencen brossa per la finestra, que ja comencen a funcionar al Regne Unit. Creuen que és un bon invent? Els atraparien llançant brossa? Parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, el doctor Joan Casas, professor associat a la Universitat de Vic i a la Universitat Carlemany i investigador del grup Smart Learn de la Universitat Oberta de Catalunya i expert en implicacions ètiques de la informàtica i la intel·ligència artificial.
I encara una nova pregunta, si aquests radars s'usen al Regne Unit, que els posaran, a la dreta o a l'esquerra? Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dimecres deixem aparcada la ciència, o potser no del tot, per parlar de què?
Doncs per parlar de pa ecològic, i és que ja és a punt d'obrir Levadura Madre al barri de Sants de Barcelona. A més de 18 forns a la província de Barcelona es volen consolidar com a marca i referent de qualitat, la tradició i l'artesania. En parlarem de tot plegat amb Xavier Badia, soci de Levadura Madre al carrer Creu Coberta 133, que obrirà les seves portes aquest proper cap de setmana.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
La periodista Mònica Ramoneda, que ens presenta la seva primera novel·la Internament d'angle editorial, que ens parla sobre la depressió. Una novel·la ficcionada que explora la seva pròpia història i una mirada a la salut mental des d'angles molt diversos.
I cap a 4:45 de la tarda ens visita, com cada dimecres, David Balaguer, Nina.
Sí, i avui en Balaguer ens parlarà de nou sobre les qüestions més quotidianes. Avui ens reflexionarà sobre les casualitats i escoltarem quin ha estat l'encàrrec per Olma Giró.
I cada dimecres a les 5 de la tarda a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros. Avui per parlar de Teca de la Bon Andreu.
La marxa de Sergio Busquets del Barça, la prèvia del Barça-Sevilla, l'empat del Real Madrid amb el Manchester City o la final de la Copa del Rei seran alguns dels temes que abordarem amb Quico Parcerisses, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista David Balaguer i Rafa Sanahuja, que en parlaran durant una hora de tertúlia seriosament divertida.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. A 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, què ens expliques avui a l'Estalqueig?
Doncs avui, muy a mi pesar, he hagut de passar d'Instagram i anar al Twitter, perquè està el cas de la nostra convidada d'avui, la Mònica Ramoneda. Primer de tot, us he de dir que m'encanta que tingui 1.000 seguidors justos.
Veus?
És un número molt maco i, a més, a mi, per dir-ho, doncs em facilita bastant la feina, que de vegades amb els números tinc una mica de líos. En fi, la seva biografia, la veritat que acurada no n'és gens. Només són dues emoticones que signifiquen o simbolitzen les bafarades, aquells núvols o globus que apareixen a les vinyetes dels còmics. Després, si anem baixant, trobem doncs una mica el típic de promocions del seu llibre, retuits de notícies o de promocions d'altres escriptores i escriptors. Tot bé. però m'he d'aturar el tuit de fa unes hores, exactament d'ahir, en què agraïa la conversa íntima que li havien ofert en una ràdio i que per X o per Y havien sortit els noms de Pau Vallvé i Anna Roig.
Veus?
Doncs tot hagués estat bé, però el tema d'etiquetar el Twitter li va jugar una mica de males passades, perquè no va etiquetar cap de les persones bé.
Vaja.
Però mireu una dada curiosa sobre això, i és que la nostra convidada d'avui comparteix fillola amb en Pau Vallvé, i ella posa... El motiu de la menció és aquesta. Compartim una fillola. Una fillola. Jo li regalo... Perdó, veus?
Tot bé?
Sí. Tot bé, tot bé. Jo li regalo una mona de Pasqua i ell li dedica una cançó que ho peti mundialment. I us he de dir que no és l'únic parentesc conegut a les nostres terres, però crec que no cal que ho digui. I si ho voleu saber, haureu d'estalquejar-lo.
Veus? Ara hauríem de saber quina és la cançó, però...
Sí, no, no, no ho sé.
La buscarem.
Sí. Així doncs, veredicte final aprovat.
Sí, eh?
Sí.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar del cafè. El cafè amb llet, sense llet, cappuccino... En fi, el que vulgueu. La calor, tot i que aquests dies estigui fent una mica l'ase el temps, ja ha arribat. Sinònim de seure's a les terrasses, no? Doncs també ha arribat el temps que mosquits, abelles, la cendra del cigarro, el polsim del carrer o qualsevol altra cosa que estigui volant per l'aire caigui al cafè. Crec que és la pitjor cosa que pot passar en aquesta època de l'any. I qui diu cafè, diu cervesa, gin tònic, aigua, te, el que vulgueu. Perquè aleshores comences a remenar la teva beguda amb la cullera o el que tinguis a mà per no posar-hi el dit. Però no és tan senzill com sembla, perquè si és gran, doncs no passa res. Però quan és petit i es va escabullint tota l'estona, doncs posa cada vegada més nerviós. Així que, sisplau, restauradors i restauradores d'aquí i del més enllà, feu el favor de tenir uns parasols o paraigües enormes que tapin tota la taula, perquè d'aquesta manera evitem entre tots que les nostres begudes siguin intoxicades per matèries voladores.
Escolta'm una cosa, Andreu, tu no saps per què es va inventar la tapa?
Sí, però una cosa, jo t'estic parlant del cafè.
Doncs que facin la tapa de dolços. Estaria bé, això, eh?
Com?
Una tapeta de dolç. Un trosset de croissant.
Però ara no t'he pillat.
Les tapes?
Sí.
Es van crear per tapar la cervesa.
Ah!
Amb el platet.
Vaja.
Perquè no hi entressin coses.
Vaja. Vaja, vaja.
Això amb lo salat, doncs ho podríem fer de dolç pel cafè, també. No?
Sí. Okay. Sí, 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 sí.
Va, ho dies la gent que...
Doncs mira, avui aquí al guió no hi ha res... D'acord? Llavors ho diu la gent i ara mateix m'està passant a mi que es quede en blanc quan estàs tenint una conversa amb aquesta persona.
Com?
És a dir, el que m'està passant ara mateix a mi, que jo m'he quedat en blanc i no sabia què respondre a l'odi la gent que...
Val.
Podria ser el primer dia. Sí, és el primer dia. Doncs això, que odio la gent que es quede en blanc quan
Molt
estàs
bé.
Tenint una conversa amb aquesta persona.
Vale.
Veus? Ja ho diu la gent que deixa en blanc els guions. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs tenim un problema aquí. Doncs mira, em va fer molt feliç ahir perquè vaig quedar amb una amiga que treballa en una fàbrica de cosmètica. I com a bona amiga que és, em va regalar un lot de productes per cuidar-me la meva pell, ja que el meu metge...
Nota.
Com?
Avui en Joan està una mica hater.
Déu-n'hi-do. Hem canviat els papers avui o què?
Una miqueta.
D'acord, bé. Doncs el que anava a dir és que el meu metge, com vaig dir en aquest programa, va decidir que era millor inflar-me a antihistamínics.
Sigo vivo.
Exacte.
Sí, aquest literalment és el resultat.
A propòsit d'ell.
Doncs era mirar la gala d'Eurovisió d'ahir, la primera semifinal, i efectivament vaig endollar-li a la meva tieta Eurovisió i us he de dir que es va quedar flipant amb segons quines actuacions.
Perdona, què vol dir endollar-li?
Endollar-li, saps?
A la teva tieta l'ha vist amb tots els pèls cap amunt, endollada.
És que queda molt millor en castellà, saps? L'enxufé Eurovisió.
Uh-huh. Sí, però en català ha estat una traducció bastant...
Sí.
D'aquestes de soft català.
Sí. Sí, no, sí, justament ha sigut el meu cap que ha volgut.
Ah, val, també.
Sí, sí. A veure, us he de dir que mirant la semifinal d'ahir, doncs...
José... la tieta endollada de l'Andreu. Tieta de l'Andreu, què tal? Veus? Ja la tenim per aquí.
A veure, com es està dient, ahir a la semifinal doncs va actuar la Lorin, que no va desafinar gaire, que tothom estava pendent d'això, però l'actuació que va ser més aplaudida va ser la dels finesos, aquella del xa-xa-xa, la del...
Tothom cridant el xa-xa-xa,
sí.
Aquest, eh?
Sí, sí, sí. Què us passa ara a vosaltres?
Ai, és que no puc, avui està sent sublim.
Sí, 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 sempre.
En cada dia.
Ja sabeu que...
En cada dia.
Fun fact.
Doncs no sé si ho sabíeu, però a Eurovisió hi ha una norma que diu que només poden haver-hi 6 persones a dalt de l'escenari durant l'actuació. Però no sé si ho sabíeu, que fins al 1971 doncs només n'hi podien haver 3. Ah, aquesta cançó que ha posat és el xa-xa-xa de...
Això és el xa-xa-xa,
eh? Finesos. Sí, l'únic que amb una qualitat una mica rara.
Aquesta cançó una mica estranya, eh? Mira, mira com sona.
Olé!
Sí.
És una mica cançó de rave, mica... o no?
Sí, sí, anava a dir, eh?
Ara. De rave, però també els ballarins ballen una mica de flamenco, no sé com dir-ho, amb el xa-xa-xa-xa-xa-xa-xa.
Oi, Déu.
Sí, sí, és així, és així.
I fan els passos bàsics
de... fet, ahir... Deixa'm dir que em va sorprendre molt. Jo no havia escoltat aquesta cançó encara, eh? La vaig escoltar ahir. I són dues cançons en una. És a dir, a l'inici comença així, que és molt, molt de rave.
Sí.
I després la cançó es va transformant i agafa un sentit molt diferent. És no, no és té, tan maquinorra,
diguem-ne. És que té tocs de maquinorra, com acabes de dir, però també tocs pop, tocs rock... Sí. Sí, és una barreja una mica rara. Sí, he de dir que una mica rara. Però bé, això que us deia, abans del 1971, doncs, només hi podien haver-hi 3 persones dalt de l'escenari. Ja m'explicareu vosaltres com això era factible. Normal que ara les actuacions doncs siguin més pomposes i siguin més espectaculars, perquè, clar, una actuació guanya molt més quan tens un equip de ballarins darrere.
Mira, fent propostes com la de la Maciel, que eren 3, per exemple. Sí. Amb aquell, en comptes de xa-xa-xa, era la-la-la. Tot torna, Andreu. Tot acaba tornant. Sí.
La Núria Ros.
No, clar. És que ara passarà una altra cosa curiosa.
Sí. Avui no estem fins.
T'ho pregunto o acabem la secció ja?
Acabem la secció.
Sí?
Sí. Mira, no. El meu propòsit és no deixar cap buit en blanc.
Espera. Avui el propòsit nou...
Sí?
Me'l faig meu.
Ah, d'acord.
I tinc com a propòsit nou... Acaba aquesta secció ja. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Vinga, va, 12 minuts que passen de les 3 de la tarda i encetem també la cara B d'aquest programa. Ja ho sabeu, totes aquelles notícies que no hi entren en cap informatiu normal i que, com sempre, ens explica Núria Ros. Núria, què ens expliques avui? Amb què ens sorprèn... Ho he dit amb l'idioma aquest del xa-xa-xa.
Sí.
Amb què ens sorprens avui?
Doncs avui us animo a posar-vos les bambes perquè sortim a caminar.
Solo es cuestión de caminar. Caminando por la vida.
Aquesta és la Maia, no?
Home, sí.
Saps què em recorda a mi, aquesta noia? A les excursions, quan era petit amb l'escola, amb els autocars. Em transporta directament allà.
M'encanta aquesta cançó i aquesta dona. Tot plegat, m'agrada molt. Abans de res, algunes preguntes, com sempre, pels oients i també per vosaltres.
Som-hi.
Sou dels que sortiu a caminar freqüentment?
Sí.
M'agrada.
Depèn.
Sí,
no,
depèn del dia.
No, freqüentment no.
Doncs llavors no, Andreu.
No. Sí. Jo José sí. Matosas?
No.
O sigui, camino el que ve a ser per agafar el metro i sortir.
Jo dic, per exemple, que quan torneu de la feina, doncs us poseu les bambes, com dèiem al principi, i sortiu a caminar una mica per diagonal, eh?
Jo normalment, si no vaig a cap altre lloc, surto a la feina i vaig caminant cap a casa.
Val, està bé, perquè hi ha una estona fins a casa. M'heu contestat ja cada quan. I com us quedeu si us dic que a dia d'avui existeixen aplicacions de mòbil que et paguen per caminar?
Mira,
ara, de cop, tothom vol caminar.
Doncs sí, efectivament.
Ho sabíeu o no, això?
No.
Jo he de confessar que en tinc una.
Per això vas començar a caminar, eh?
Joan Trias, mare meva, no ens esperàvem aquesta part de tu.
Veus?
Jo vull saber més sobre això, perquè llavors potser sí que caminem.
Llavors, que caminem.
Sí, val la pena això. No penses tampoc que et regalen aquí
no et fas milionari.
Però està bé, mira.
Clar, molta atenció, perquè tal i com us deia, dia d'avui existeixen aquestes aplicacions que el que fan és monetitzar el fet de realitzar exercici com ara caminar. D'acord, i creieu-me que no és cap estafa ni suposa cap mena de risc per les butxaques dels usuaris, és a dir, dels que utilitzin l'app. Per tant, no estem parlant d'una estafa, estem parlant d'aplicacions que funcionen. Bàsicament, a través d'un sistema de publicitat, rendibilitat i, en casos similars, per clics, es poden fer diners amb una activitat digital en segon pla. Val? Aquesta seria com l'explicació més teòrica. El que heu de saber, però, és que no us fareu rics, com dèiem al principi, però mira, almenys podeu aconseguir rendibilitat només pel simple fet de caminar, que ho fem cada dia.
Sí.
Val? Feta la teoria, ara sí anem a la pràctica, no? Quines són aquestes aplicacions? Doncs la primera es diu Sweetcoin.
Veus?
Sweetcoin.
Ui,
val?
El nom ja ho diu.
Aquesta és una aplicació que us permetrà fer diners a través de les passes que realitzeu en caminar. Val? En aquest cas, l'aplicació et genera quantitats que podràs destinar a diverses situacions. A organitzacions benèfiques, cosa que està molt bé.
Sí, tant.
O també gastar-los en diversos productes que t'ofereixen a través de les botigues oficials amb les que tenen col·laboració. Per exemple, Joan Trias té aquesta aplicació, comença a caminar i diu, mira, un mes destino els diners en una fundació benèfica i aquest mes, doncs mira, em fa falta això, doncs a veure si ho tenen a l'aplicació. I m'ho compro pràcticament sense pagar res.
Sí, sí. Jo he de dir que tinc una altra, però funciona exactament igual.
Sí, no?
Vaixi, sí.
I no patiu, perquè segons asseguren aquesta aplicació, que recordem es diu Sweetcoin, doncs guarda la privacitat dels usuaris en el cas que destinis els beneficis a certs productes que requereixen d'aquesta privacitat. Aquesta seria la primera aplicació. M'agrada.
Sí, tant.
Jo
sí.
Me la descarrego seguríssim. Si no us convenç aquesta, doncs us emporto una altra que es diu Runtopia. Run, de run, de córrer en anglès, i Topia, T-O-P-I-A, val? Aquesta és una aplicació que té la intenció de fer-te entrenar a la vegada que aconsegueixes diners. I atenció, perquè té una opció que et permetrà fer exercici, ja sigui en interior o a l'aire lliure, a través d'un entrenament amb àudio a temps real.
Oh, bona.
Escolta'm,
aquesta.
Palabras mayores.
Sí, 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 m'agrada.
En aquest cas, la intenció de l'aplicació és poder fer reptes, agrupar més persones i anar guanyant diners si aconsegueixes que els teus amics s'hi sumin. També està molt bé.
I tant.
Per tant, si jo me la descarrego i aconsegueixo que l'Andreu, en Joan i la Nina i en José se la descarreguin, doncs m'embutxaco diners. Per tant, recordem, Sweetcoin i Runtopia, dues aplicacions que qualsevol persona que tingui telèfon mòbil es pot descarregar des d'ara mateix i amb les que aconseguireu diners i fer exercici al mateix temps. Escolta'm, això és perfecte.
Sí, sí,
sembla
sí,
que tingui
sí,
una
sí.
mica de comissió amb aquestes apps. No és així. Però m'ha semblat una notícia molt curiosa.
Escolta,
interessant,
i ara que ve el bon temps, és el temps precisament d'això, de sortir al carrer, de caminar, de gaudir d'aquest temps.
Fer una volteta, sempre va bé.
Sempre, sempre.
Veus, les descarregareu vosaltres o què?
Doncs
bé,
ara
tu ja en tens una,
Justament estava mirant aquesta segona que has dit, la de...
La Runtopia.
Sí.
I què?
Bé, té bona pinta. Vull dir...
Però s'ha de fer exercici, eh?
Clar, clar.
No. Va per passes, la cosa.
El problema ara és tenir memòria al mòbil per descarregar-me-la. Però bé.
Gir dramàtic. Cosetes de l'Andreu.
Sempre amb problemes.
Sí, 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 sí.
Bé, jo ho faré i ja us diré si em faig rica o no.
Vinga.
Ja en parlarem.
Què més ens expliques, Núria?
Ara és moment per obrir plana pels consells del Lifestyle, avui dedicats a totes aquelles persones que els hi costa llevar-se.
M'agrada aquesta cançó.
Sí.
Molt.
Sí, sí, sí. Molt. I és que tots i
que
totes...
Que no sabeu les vegades que he ballat jo aquesta cançó.
M'ho imaginava. T'he de dir, eh?
És de la teva edat.
Home,
patapam. No. O sigui, no fa guions i a sobre et critica a la cara.
Parem màquines.
Vaya tela.
Andreu González.
Fora de l'estudi.
Targeta groga.
D'acord.
La primera de temporada.
Demanar revisió al bar.
Millor que no la demani.
Val.
Ara
val,
sí.
Val, val.
Me cal.
El que us deia, tots i totes ho sabem, sortir de llit pot convertir-se en una tasca impossible, val? Sobretot durant els mesos de fred, en els quals, doncs, clar que sí, preferim fer el mandrós abrigats amb els llençols i l'edredor, que ja us conec jo vosaltres, que per això arribeu tard cada dia.
Sí.
No?
S'ha de reconèixer.
S'ha de reconèixer?
Joan Trias també s'ha de reconèixer.
No passa res.
No passa res.
Que ens agrada dormir.
Sí, sempre ho dic, sí.
I és compartiu, no?, que quan fa fred costa més aixecar-se de llit. Val. Doncs un dia més us portem la solució.
Okay,
a la
bé.
Cara bé.
Val?
En aquest cas, qui la porta és l'expert Martin Selley, que assegura que... Bueno, que assegura comptar amb la solució ideal perquè no ens costi tant posar-nos en marxa al matí. Val? En aquest cas, segons l'especialista, hi ha una regla dels 10 segons que ajuda a sortir del llit, atenció, sense probabilitat de que hi tornem a entrar de nou. Això està molt bé, eh?
Home. Sí.
Perquè moltes vegades, va, m'aixeco, i al cap de 2 minuts tornes a estar al llit. No,
sí,
no, això no volem. I clar, segurament us preguntareu en què consisteix aquesta regla dels 10 segons.
En què consisteix aquesta regla dels 10 segons?
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Veus?
Doncs s'han de seguir uns passos, com és evident. El primer i el més important, perquè... Important, eh? Si no complim aquest, ja no ho aconseguim.
Val.
Aixecar-nos del llit 10 segons després de que soni l'alarma. D'aquí el nom de la regla dels 10 segons.
Uf,
però si no fas aquest... No cal que escoltis més. És a dir, et sona l'alarma a 7:45, doncs a 7:08:10 et buien dels dos peus a terra.
Val.
Val?
Me l'apunto, eh?
Val, apunta-te-la, sí. En aquest cas, l'especialista diu que han de ser, com deia, 10 segons exactes. Ni més ni menys.
O sigui,
ni un segon més ni un menys. 10.
Per tant, a sobre de posar els peus a terra 10 segons, prèviament he de comptar aquests 10 segons.
A veure...
Crec que no ho estan entenent gaire.
I m'acabo de llevar.
No,
no, sí, clar que ho estic entenent, però
entès,
he de comptar per
Joan
saber
Trias.
Que han passat 10 segons exactes, no?
Segons?
No ho
sé, segons. Sí, t'has de llevar abans de que passin aquests 10 segons, Joan. És a dir, sona l'alarma i t'aixeques.
No, 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 la Núria ha dit ni abans ni després. 10 segons exactes.
Anem a representar la situació pels nostres oients, que ho han d'entendre. Sona l'alarma. Les 8 del matí.
Vinga.
Doncs si passen 10 segons... Si passen 10 segons i qualsevol oient que li hagi sonat a les 8 del matí no s'ha llevat,
sí,
ja no pot seguir aquesta regla dels 10 segons. És a dir, ja no li servirà el que li explicaré. Per tant, sona l'alarma. Aquest expert diu ni un segon amunt ni un segon avall. Escolta'm, si passen 20 segons tampoc crec que passi res, però que no passi un minut, que ja ens coneixem.
És a dir,
sona l'alarma... Respirem dos o tres cops i ens despertem. M'explico?
Sí.
Jo crec que és fàcil, no, d'entendre?
Intentem no hiperventilar.
Val.
I ens...
D'aquesta manera, com us deia, tindrem ja aquesta primera passa feta per aconseguir-ho.
Val.
En segon lloc, abandonar immediatament l'habitació. Val? Per no tenir la temptació de tornar-te a ficar al llit i continuar dormint. És així de bàsic, però
sí,
és important.
Sí.
Perquè si tu t'aixeques i comences a contemplar les finestres, les parets...
I cap on vaig?
Al lavabo.
Al lavabo, Joan, a posar-te en marxa. Bàsicament.
O te'n vas a la cuina a fer
després
el cafè.
Ara anirem aquí.
Que sóc un hate, però si el lavabo el tens dins de l'habitació...
Sí, mira, no passa res perquè jo el tinc dins l'habitació.
Ah, però
hi ha
porta.
Una porta que separa el lavabo de l'habitació, no?
Home.
Llavors, surts de l'habitació i te'n vas, encara que sigui al bany.
Val.
D'acord? Que aquí vindria el tercer pas, que és anar al bany, perquè després de dormir doncs,
no
has de fer
bé
les teves necessitats, clar que sí. I quan surtis del bany, vas a la cuina. D'acord? És molt senzill. Sona l'alarma, 10 segons, ens llevem.
Per aquí té una casa normal, Núria.
No, et puc assegurar que visc en un pis que obro les mans i he tocat tot el pis.
Val.
I ho faig.
Val.
Per tant, primer de tot, sona l'alarma, ens despertem, marxem de l'habitació per no tenir aquesta temptació de continuar dormint, anem al bany. Si no tens necessitats, vés directe a la cuina. I a la cuina, doncs, què fas? Et prepares un bon esmorzar, que necessita energia. I si sou consumidors de cafè, doncs us feu un cafè. Val? El cas de tot plegat, la raó, és sortir com més aviat millor del llit i de l'habitació. I he fet un rodolí increïble. Val? En quart lloc, segons l'expert, el següent pas ja seria anar directament a la dutxa.
M'estaria bé, també.
D'aquesta manera, la dutxa ens ajudarà a regular la nostra temperatura corporal i també estar preparats per afrontar una nova jornada sense pensar que ens estem morint de son.
Però això després d'haver esmorzat?
Sí, Joan Trias.
Compte el tall de digestió aquí, eh?
Escolta'm...
Sí, jo ho faig al revés, també.
És bastant mite, de dir.
Però, val, et compro que vagis a la cuina, et preparis l'esmorzar. Així has sortit una miqueta de l'habitació.
Ara m'has agradat.
I llavors, mentre et deixes l'esmorzar fet i et vas a fer una dutxa d'aquestes rapidetes que no estem per gastar
aigua.
Tu veus
que estic trobant inconvenients només per poder dormir una estona més?
Sí.
Val.
Escolteu-me, si teniu problemes serios per despertar-vos a l'hora que us toca, la manera de solucionar-ho més ràpid és, tant punt et despertis, anar a la dutxa. Dutxa d'aigua freda i se t'ha passat la tonteria en un moment. Sí, senyores i senyors, la dutxa fa que la sang flueixi i s'escalfi.
Sí.
Per tant, aquesta seria la solució. Aquests, segons l'especialista, com us deia, Martin Seley, serien els quatre passos primordials per llevar-se a la primera, al matí. Després, també s'ha de dir que cadascú té els seus rituals que li serveixen més o menys. Per exemple, jo em desperto, em preparo el cafè i immediatament poso la ràdio. Ràdio Estel.
Home.
I ja està. Jo ja no tinc la temptació de tornar al llit.
Pol Barçà informats de tot el que passa.
Escolto l'actualitat i dic, qui es posa a dormir ara si hem d'aixecar el país?
Sí.
Perquè amb tot el que està passant... I ja està. Aquest seria... Ho hem entès o no?
Sí, perfectament.
Jo el que faig és aixecar la persiana, el primer de tot.
Home,
perquè
això
amb el sol que fa, llavors ja no tens...
Bé si et dona el sol a la finestra.
Clar, perquè potser vius en un subterrani.
Un Agustí que s'apunta també a posar excuses a tot i a trobar inconvenients.
Perquè no us ho he preguntat, però vosaltres us lleveu a la primera o com ho teniu, això?
Depèn del dia.
Quantes alarmes us sonen?
Jo tinc bastant insomni. Ara poso una mica seriós, eh? Jo tinc bastant insomni. Aleshores, al matí costa llevar-se barbaritats.
Sí.
Jo en tinc dues d'alarmes, però últimament m'estic aixecant abans de la primera i tot. Però
sense que soni?
Automàticament.
Això és un poder, eh?
Diuen que va bé, no?
Això passa.
Sí, diuen que va molt bé.
O que estic dels nervis, també.
Diuen que va bé, exacte, menys cap de setmana, festius, quan arriben les vacances...
Aquest és un tema. Sí. Vosaltres no us passa... segurament als oients els hi passarà. Que, clar, quan tens una rutina entre setmana,
Almenys a mi m'ha de sonar l'alarma i la posposo i em quedo al llit. Però el cap de setmana, noi, a 2:15 ja estic desperta.
Sí, 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 és així, és així.
Això no
sí,
pot
sí,
ser. Sí, sí, ai, sí. Bueno, això es diu el rellotge biològic, no? Com es diu això que tenim.
Sí, a mi m'encanta dormir i, per tant, el cap de setmana ja puc dormir tantes hores com el meu cos vulgui.
Bé. Doncs ja està.
Quina hora et lleves tu, el cap de setmana?
Oh, doncs normalment
a les 4 de la tarda.
A les 11:12, eh?
Sí, 11:12, no, una mica tard.
És un nos hivernant.
11 si he quedat per fer el vermut.
Sí, i així ja no esmorza. Esmorzes vermut, eh?
Sí. Visca la salut de les persones.
Sí, sí, sí,
i ara, abans d'anar a la música, us faré una relació entre les dues notícies, perquè, clar, si us desperteu a la primera i a sobre aprofiteu aquest temps que no heu passat al llit per anar a caminar una mica, sereu proactius i rics al mateix temps.
Veus?
Molt bona.
Mare meva, o sigui, crec que ha estat els consells de lifestyle. Lifestyle.
Rebentat,
lifestyle.
Sí, sí. Ben, com ho dius, això?
Lifestyle. Lifestyle. Ui, ha petat la màquina.
Sí.
Saps que entrava la rave del principi per aquí.
Correcte, correcte. Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Beyoncé.
La diva.
Sí. I és que la cantant estatunidenca està només a unes poques hores d'inaugurar el seu nou tour, el Renaissance Tour, en un concert a la sala Friends Arena d'Estocolm, amb el que donarà el tret de sortida a la que, atenció, podria arribar a convertir-se la seva gira més exitosa en molt temps. I no és que ho digui jo, sinó que ho diu la revista Forbes, l'encarregada de realitzar una exhaustiva previsió dels ingressos dels concerts que Beyoncé pot arribar a generar. I molta atenció, perquè un informe d'aquesta mateixa revista assegura que el Renaissance Tour de Beyoncé podria superar els 2.000 milions de dòlars. Com us quedeu? 2.000 milions de dòlars. Unes xifres, evidentment, altíssimes i úniques que consoliden una vegada més a Beyoncé com una de les persones més influents de la indústria musical i que avui ens acompanyarà per despedir aquesta secció amb un dels seus temes més mítics, aquest Crazy Love.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else. Baby, you're making a fool of me. You got me strong and I don't care who's these.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Després d'escoltar Beyoncé Té Delicte, el que acabem de fer, Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio en General en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... què?
Avui, Joan, a la pregunta del dia, esbrinarem què opina la gent dels nous radars amb intel·ligència artificial per detectar, atenció, conductors i conductores que llencin brossa per la finestra del cotxe...
Arranos!
I tranquils i tranquil·les, que això encara no ha arribat aquí.
Ah?
Encara. Tot i així, sí que s'està instal·lant al Regne Unit.
Com
de fet, és una, sabem que la tecnologia ha arribat tot arreu.
I per comencem... tant, si és al Regne Unit, pot haver radars per cotxes i altres per caleses.
Sí. Sí, Joan, sí. Seguim?
Quan vulguis.
Seguim. Doncs sabem que la tecnologia arriba a tot arreu i comencem a veure innovacions com aquesta, no? Llavors, us explico una miqueta. Es tracta d'un projecte que estarà en funcionament en les autopistes del sud-est del país anglès i, si els resultats són positius, s'extendrà a la resta del territori. S'entén, no? Com funciona?
Nena.
Com funciona? Com un radar, bàsicament, de tota la vida. Tu llences qualsevol deixalla per la finestra i, pam, fotito i multa.
Per marrano.
Per porc. Sí. Veus que bé, Joan? T'agrada aquesta mesura? Vinga, va.
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Creus que és necessària?
Hi ha gent marrana, que tira coses per les finestres, sobretot borilles, i compta amb això que pots iniciar incendis de gran envergadura.
Exacte. Per tant, preguntem a la gent del carrer què opinen de tot plegat. Creuen que és un bon invent? Som-hi.
Ya, creo que está bien.
¿Sí?
Porque algunas personas que todavía puedan hacer eso lo eviten por miedo al castigo que va a haber.
Me parece correcto. Sí, porque igualmente, es a dir, tirar basura, es a dir, basura per la finestra me parece que es una brutada, pots guardar sobretot una bossa y después lo tires tranquilamente y no contaminam y todo está más limpio y contribuimos todos a nuestra ciudad.
Suposo que, com sempre, hi ha el dilema aquest del reconeixement amb càmeres de protecció de dades i tot això. A veure, evidentment, a favor de que tirin coses per la finestra no estic, però bueno, suposo que el debat va més enllà de si el sistema és l'adequat.
A ver, me parece una buena idea que este tipo de cosas existan, pero bueno, también como que invade un poquito la privacidad, ¿no? Es buena idea que implementen esto, pero si antes preguntan y avisan y no de una ya lo hacen.
Ostras, en verdad no estoy muy a favor de que te controlen con cámara porque me parece una violación de la intimidad. Lo que pasa que sí que si es a la salida de las autopistas y no es en la ciudad, no estoy tan en contra, porque sí que es verdad que hay gente muy, muy, muy sucia. Y me pongo muy nerviosa porque ya lo he visto mucho y lo he visto en Cataluña mucho también. Hay gente que tira cosas por la ventana y a mí lo que me entran ganas de gritarle. ¡Guarro! ¿Lo harías en tu casa, eso?
Compte, eh?
Claríssim, crec.
Conduint,
aquesta dona.
Imagina't conduint. ¡Guarro, lo harías en tu casa, eso! Està molt bé, això.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
No, està molt bé, això.
Ja veieu que també hi ha varietat d'opinions, eh? Però sembla que, doncs, hi ha gent que pateix per la seva privacitat.
Correcte.
I, per tant, hem afegit una altra pregunta, segur que sempre en fem més d'una, i aquesta ha estat, creus que t'enxamparien... Atenció, eh? Creus que t'enxamparien si els instal·lessin aquí? Joan,
ajà!
T'enxamparien a tu, si conduïssis?
Ah, no va dir no, perquè no condueixo. No. Les coses a la brossa.
Exacte.
Sempre.
Ben fet.
Ho faig fins i tot caminant, buscant brosses.
Doncs sabem, anem a esbrinar si la gent del carrer els enxamparien.
Barcelona, una ciutat amb poques papereres, trobo.
Ah, doncs des d'aquí reclamem més papereres per Barcelona, sisplau.
Ara que hi ha municipals.
I després d'aquest comentari superrandom...
Sí.
Preguntem a la gent del carrer. Creus que us enganxarien si ho instal·lessin aquí?
No creus, eh?
No, perquè sóc la típica persona que me'n vaig a la platja i també me poso a recollir, entonces...
Mira, que fumo y ni un cigarrillo. En el coche y todo, lo tiro todo al cerillero.
A mí no me pillarían nunca, seguro.
No. Yo suelo tirar las cosas a la basura y tal, no contaminar lo mínimo.
No, perquè no tinc cotxe, però igualment n'he tingut i, evidentment, no. A més, vinc al camp, o sigui, em sembla horrorós passejar i veure llaunes de cervesa, borilles, és horrible.
Bueno, depende. En Barcelona, de repente, pocas personas tirarían basura, ¿no? Pero en Perú, donde vivimos, varios saldrían en las cámaras.
¿Pero a ti te pillarían?
Es una ocasión especial, de repente, pero no algo normal.
Compte la noia que ha dit, a mi no me pillarían seguro. No ha dit que no ho facin.
Sí, exacte. Veus? Petits
detalls. Ha dit que no la pillarien.
Molts han dit que no ho fan i que no ho farien mai, però d'altres han deixat entendre que potser...
Ah.
Ah,
De fet, aquest últim ha dit que potser sí, eh? Ah,
com d'aquí?
Trapelles, podríem dir. Ara sí, volem saber si la gent creu que ens hem d'anar acostumant a conviure amb aquestes intel·ligències artificials. Escoltem-ho.
Això és un dilema important. Crec que mos hem d'adaptar com a tot, però es veure que hi ha coses que poden pareixer millor, coses que poden pareixer pitjor, però crec que és una qüestió d'adaptar-se.
Crec que sí. Sí, cada dia la vamos a tener. Y la tenemos.
Absolutament. És imparable.
Creo que ya se puede hacer la raya un poquito, ¿no?
No, no, para nada.
¿Por qué?
Porque me parece que el ser humano es el que tiene que hacer las cosas, no es algo que las haga por ti, no sé si me explico. O sea, no, porque a dónde estamos llegando ahora con la tecnología, algo que haga tu trabajo por ti, ¿no? No sé. No, prefiero al ser humano que ya es suficientemente inteligente.
Ja veus. Què opines, Joan?
Haurem d'aprendre a conviure, sí.
Sí. No, tu penses que sí, eh?
Sí, jo crec
que ens hi hem d'acostumar.
Clar, el món va cap aquí, no podem nosaltres frenar el món, tampoc.
Exacte, sí. Tota la raó del món. Jo penso el mateix, Joan.
Veus?
Però no sé si m'acaba d'escaure, eh? T'haig de dir. És igual, això són opinions personals. Per tant, ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Precaució!
Hoy en Radio T... Nina Agustí en directo. La reportera intrépida de esta cadena que nos ofrece el programa. No tires cosas ni sobre todo colillas. Ojo que te pillan. Nina Agustí, el bonus...
Déu meu, Joan, avui estàs esplèndid.
Aquestes cançons em fan fer coses mutu, directament.
Mare meva, no, impressionant. Doncs els bonus tracks d'avui, perquè em porto
més
dos...
Compte aquí, eh?
Sí, en primer lloc, escoltarem una noia que, quan li dic si creu que ens hem d'acostumar a conviure amb les intel·ligències artificials, em diu exactament això.
Uy, pues justo de esto estaba preguntándole antes de ayer al chat GPT qué opinaba de todo esto. Y bueno, me dijo unas respuestas que daban bastante miedo, que si la humanidad no tomaba las decisiones correctas, la inteligencia artificial los iba a comer, básicamente. Entonces, que una propia inteligencia artificial me diga esto, me da que pensar a que esto es antinatural.
Compte que amenaces ja de la intel·ligència artificial.
Sí.
Cap a la integritat física, eh? Te iba a comer.
El chat GPT, per qui no ho sàpiga, és una intel·ligència artificial que s'ha fet molt famosa darrerament,
sí.
I aquesta noia, doncs, hi manté converses cada tarda, podríem dir.
Està molt bé,
Sí. I per altra banda tenim un home que seria l'altra cara de la moneda, i és un home que treballa en la indústria de les càmeres.
Ep!
Jo, de veritat, l'Andreu té una flor al cul, però jo a vegades també, eh? S'ha de dir que trobar exactament algú que treballi en això...
L'has anat a buscar.
Sí. Aquí sempre anem...
És així.
Som molt precisos. I ens planteja una qüestió més, que de fet és molt interessant. Sí. Vull que l'escolteu, som-hi.
Te va muy bien porque trabajo en un fabricante de cámaras.
¿Sí?
Que tengo este tipo de tecnologías y, hombre, pues a mí personalmente me gusta. Yo creo que trabajo en este mundo de las cámaras, yo creo que no tenemos que tener miedo a que nos graben si no vamos a hacer nada malo, ¿no? Entonces, yo estoy bastante a favor. Aquí mismo en Barcelona hay mucha analítica para controlar temas de tráfico y todo eso, que las ciudades no estén congestionadas, los accesos, que estamos viendo con las zonas de bajas emisiones y todo eso y, hombre, yo creo que queda una ciudad más limpia, ¿no?
Ajà. Sí, ara ha estat aquest gir dramàtic.
Ara.
El plot twist del final de la pregunta del dia.
Correcte.
I ara sí, doncs, obert el debat i servit per intentar desencallar-lo, ja podem saludar el nostre expert del dia. Ell és el doctor Joan Casas, professor associat a la Universitat de Vic i a la Universitat Carlemany, i investigador del grup Smart Learn de la Universitat Oberta de Catalunya i expert en implicacions ètiques de la informàtica i de la intel·ligència artificial. Molt bona tarda, doctor Casas.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, ens agradaria saber fins a quin punt creu que una innovació com aquesta que hem anat comentant avui a la pregunta del dia sobrepassa els límits de la privacitat?
Bé, crec que els trapicis ja estan més enllà. O sigui, sí que és veritat que és una aplicació tecnològica d'una cosa que passa en l'àmbit públic, o sigui que segurament es pot justificar que no és tant un tema privat, sinó que si tu vas amb el cotxe i tires una cosa a la carretera, no? És un tema públic, però tot l'ús, diguem, que s'està fent o que es podria fer d'intel·ligència artificial i de tècniques de vigilància assistides per ordinador i per IA, cada cop més sí que van entrant en el terreny de lo personal o de lo privat, per entendre'ns. O sigui, aquest cas concret potser no és el tot privat, perquè al final potser ets tu que tires una basura, però, bueno, no, una brossa, no?, però la tires a terra o al carrer o a l'autopista, en aquest cas. O sigui que...
Doctor, quins casos ho són?
Ho serien, per exemple, suposo, a nivell d'anàlisi o recopilació de dades de xarxes socials, de correus electrònics, de tot tipus de comunicació que es faci a través d'un mitjà informàtic, diguem, o sigui, missatges que poden ser privats o que poden contenir informació, doncs, personal, i que es poden estar recopilant, doncs, per fer estudis de mercat, per fer anàlisis de patrons de comportament, sovint van relacionats amb el mercat, no?, però a vegades també en justificació, diguem, de temes de seguretat o de temes de seguretat, de criminalitat i tot això, doncs, que es poguessin prendre mesures proactives en aquest sentit, de recopilar i analitzar dades per les que potser no s'ha donat el consentiment o que potser no haurien de ser analitzades amb aquestes tecnologies, per entendre'ns.
Doctor Casas, a mi m'agradaria preguntar-li, arran del que ens està explicant ara mateix, fa temps que es diu que a internet, si hi ha una cosa gratuïta, el producte, diguem-ne, no és la cosa, sinó que el producte acaba sent tu i les teves pròpies dades personals. Que apareixi la intel·ligència artificial i que el món s'encamini cap a aquest tipus d'intel·ligència artificial implica que cada cop més anem més cap aquí, cap a que el producte som nosaltres?
Jo diria que sí, de fet aquesta frase la trobo molt bona i sempre m'ha agradat moltíssim perquè és d'una lògica aplastant, diguem. I crec que, o sigui, sí, en aquest sentit, la intel·ligència artificial al final el que fa és reproduir, accelerar i magnificar coses que ja existeixen ara. O sigui, al final tampoc és que inventi processos, diguem, o maneres de treballar o d'explotar les dades que potser no existien abans, sinó simplement que les millora, les fa més ràpides, les fa més automàtiques i, per tant, el que fa és, diguem, menjar més dades, més de pressa, extreure'n més patrons i més aplicacions, diguem, o més utilitat, que en molts casos, o en els casos de dades que s'extreuen d'internet, de xarxes socials, i tot això al final van encarat per tema de publicitat, estudis de mercat, intentar maximitzar el que els usuaris poden consumir, també depenent del moment psicològic en el que es troba, no? O sigui, també es fa una anàlisi d'això moltes vegades, que aquí sí que segurament podríem dir que és un altre d'aquests exemples que travessa una mica la línia de la privacitat, per entendre'ns, i, o sigui, en general el que permet fer aquestes eines d'intel·ligència artificial és accelerar tot això, fer-ho molt més automàtic, molt millor i molt més eficient, en diguem. No sé si és millor o no, depèn de per qui mirem, suposo.
Doctor, és important, doncs, tenir clars els límits a l'hora de treballar amb una tecnologia tan avançada?
Jo diria que sí, el que passa, clar, els límits, el problema de la pregunta dels límits és depèn de qui es fa aquesta pregunta, diguem, o sigui,
clar.
Al final s'ha de tenir en compte això, que aquesta evidentment és la meva opinió, hi haurà opinions diverses i tot això, però al final s'ha de tenir en compte que si la intel·ligència artificial és una eina que ens permet reproduir, magnificar i encara estabilitzar més el tipus de món que tenim, diguem, la manera com tenim construïda la societat, la manera com tenim construït el comerç o l'economia, entenc que les persones que es beneficien d'això, que estan en una bona posició en això, estaran interessades a que això vagi tirant endavant. Mentre que potser persones o col·lectius interessats en potser un canvi de paradigma, un canvi de manera d'entendre les relacions comercials o econòmiques, no tindran cap interès a que el que estem fent ara es magnifiqui, sinó que tindrien interès a mirar de fer les coses d'una altra manera.
Perdoni, doctor, llavors s'està treballant en aquest sentit en el camp de l'ètica aplicada a la intel·ligència artificial o fins i tot a la informàtica?
Sí, s'hi està treballant molt i de fet hi ha molt revuel des de... Revuelo, perdó. hi ha molt d'allò des de fa relativament poc, des de fa una dècada, un parell de dècades, que el tema ha anat creixent.
Sí.
El que passa és que moltes vegades, i des del meu punt de vista és insuficient, quan entres en ètica i intel·ligència artificial o ètica informàtica, al final entres en tema de regulació. Entres en tema de lleis, en temes de normativa, en termes de cartes blanques, de què s'hauria de fer i de tot això, però això al final el que és una sèrie de normes que s'han de complir, si no les compleixes, doncs aquestes empreses poden tenir una sanció, el que sigui. I és un inici, és un principi, però per mi això no és el mateix que ètica. La regulació és una cosa diferent, que actua després de que s'hagi causat un mal o que actua per prevenir que no es causi algun mal. Però la pregunta ètica per mi és una altra, i és com estem canviant el món amb totes aquestes tecnologies? Com podríem construir un món diferent del que tenim ara amb tot això? I quin és aquest món? Per què el voldríem construir? Per qui el voldríem construir? Aquestes preguntes no tenen tant a veure amb la regulació, bueno, no tenen pràcticament res a veure amb la regulació, sinó que són més una pregunta de projecció, de dir com afecta aquesta intel·ligència artificial sense precedents i aquestes tecnologies i aquesta mà de dades que no hi havien set mai en la història de la humanitat, quins efectes ètics poden tenir el bon o el mal ús d'això i com poden permetre transformar la societat amb això.
Doctor Joan Casas, professor associat a la Universitat de Vic i a la Universitat Carlemany i investigador del grup Smart Learn de la Universitat Oberta de Catalunya i, a més, expert en implicacions ètiques de la informàtica i de la intel·ligència artificial. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per resoldre la pregunta del dia. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies a vostès. Bona tarda.
Gràcies, com sempre, al doctor. 46 minuts que passen de les 3 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem Xavier Badia, soci de Levadura Madre, que obren tenda, obren fleca al carrer de la Creu Coberta 133 al barri de Sants de Barcelona. Per tant, parlarem d'allò que sí o sí hi ha a cada casa, el pa.
Ràdio Estel.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
48 minuts que passen de les 3 de la tarda. Mireu, abans us ho deia, eh? Volem parlar d'un dels aliments que segur tots tenim a casa i més utilitzem, que és el pa. Levadura Madre, amb més de 18 forns a la província de Barcelona i 120 a tot l'estat, es volen consolidar com a marca i referent de qualitat, tradició i artesania. Aquest proper cap de setmana, però, de fet, obren una nova fleca al carrer Creu Coberta 133 del barri de Barcelona, del barri de Sants. És evident que tots mengem pa al llarg del dia en qualsevol format, però per què és important que sigui ecològic i de qualitat? Com s'elaboren? Quins són els seus principals productes? Doncs bé, per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora Xavier Badia. Ell és soci de Levadura Madre, al carrer Creu Coberta, al barri de Sants de Barcelona, com dèiem. Xavier, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sabia que ara em corregies a micro
sí.
Tancat, em deies, no són 18 encara.
Ojalà fossin 18.
Ho seran
al final d'aquest any, és la previsió.
O sigui,
ara amb la local de Creu Coberta 133 serà la sisena.
Per tant, en un any de 6 a 18, eh?
Sí, exacte.
Déu-n'hi-do.
Bueno, vam començar al desembre, o sigui, en un any 18.
Déu-n'hi-do. Va, deixa'm preguntar-te primer de tot, quan i per què decideixes introduir-te en aquest món?
Va, mira, sincerament, tot neix fa molts anys, en plena pandèmia, eh? Jo sempre tinc al cap, sóc un tio, un cul inquiet, no? Llavors, sempre tinc al cap muntar alguna cosa, sempre tenia històries, però al final em vaig decidir en plena pandèmia. Per què? Perquè en la pandèmia, en el pitjor moment de la humanitat, diguéssim, no? Deixem de ser una mica dramàtic, els sectors que més van créixer, com és normal també, van ser l'alimentació i la farmacèutica, no? No tinc capacitat per muntar una farmacèutica. Doncs vaig anar cap al sector de l'alimentació i més, diguéssim, més enfocat en el món del pa, perquè és un aliment bàsic per nosaltres, vaja.
Tu és d'aquells que feia pa a casa durant el confinament o no?
A vegades sí. Sí, em va donar. Sí, sí.
Abans en parlàvem que si una cosa no falta a les cuines catalanes, als menjadors catalans, és el pa. Quina és la importància del pa en la cuina i en la tradició de l'àpat català?
Ostres, aquí jo crec que al Mediterrani i més aquí a casa, a Barcelona, a Catalunya, el pa és un aliment no complementari. Jo diria que bàsic o essencial o principal. Depèn del plat, a vegades és principal. Però sempre, bueno, jo me'n recordo ja quan era petit el meu avi, no? Sempre portava pa en el primer plat, en el segon, en el postre. O sigui, el pa era per tot. Servia per tot.
Si parlem, però, de la marca Levadura Madre,
Què és la marca Levadura Madre i, sobretot, com neix?
Sí, mira, la marca Levadura Madre neix el 2004. El senyor Moncho López és el soci fundador de l'empresa. De fet, és físic nuclear, de professió professional, imagina't. I el 2004 es llença a obrir la primera forn de pa a Madrid. Actualment ja són més de 100 tendes a Madrid. A finals de l'estiu passat van obrir a València i Alacant. I ara, com et deia abans, des de desembre han aterrat aquí a Barcelona. I està previst desembarcar de cara a l'estiu o després d'estiu a Bilbao. O sigui, és una marca que creix exponencialment.
Déu-n'hi-do. Feu producte ecològic. Per què la importància de buscar aquest tipus de producte?
Sí. O sigui, el producte ecològic... mira, t'ho diré molt, molt, molt ràpidament. El producte ecològic és un producte supersà. Per què? Mira, el producte ecològic és un producte més digestiu. D'acord? Perquè les bactèries del llevat mare, no? La dura madre, diguéssim, porten aquí el midó en els grans de blat, que fa que la digestió pesi menys, d'acord? També conté molt àcid lacti, val? Això afavoreix a la digestió, val? Tot va relacionat amb la digestió, no? Que és el nostre motor, no? També és apte per celíacs, no? Quan no porta farina de blat, no? Que porti altra farina de blat de moro o farina de centeno, tot això. Després també té un baix índex glucèmic, val? Això converteix el pa ideal per a aquelles persones que, bueno, que tinguin algun problema de metabolisme o no vulguin, diguéssim, ingerir calories extres, no? I què més? Per exemple, també aporta una gran varietat de quantitat de vitamines i minerals. I sobretot, ningú sabor es compara amb el del pa ecològic.
Entenc que quan parlem de levadura madre i del vostre pa, el que feu servir és el que anomenem tots, i ara m'hauràs d'explicar què és com a neòfita, useu la massa mare?
Sí, nosaltres utilitzem... O sigui, primer de tot, jo t'explico, perquè ens posem en situació. Aquí, molta gent no ho coneix, no? Clar que tothom, majoritàriament també, com has dit abans, en pandèmia, tothom va fer més i menys pa a casa, no? O sigui, el pa neix d'un ferment, val? Aquest ferment és el llevat mare, és el que s'utilitza en la nostra marca per fer el pa. D'aquí també neix la massa mare. O sigui, primer es fa el llevat, es mescla farina i aigua amb aquest llevat, i aquí neix la massa mare, perquè prové del llevat mare. Això, per exemple, els nostres pagesos, i majoritàriament quasi totes les barres de pa que tindrem a disposició del públic, necessiten unes 18-24 hores de fermentació.
Déu-n'hi-do.
Sí, imagina't, O sigui, el pa d'avui el vam començar pràcticament abans d'ahir, perquè primer és fermentar i després llavors és treballar la massa i després cuir-ho, o sigui, imagina't.
Dèiem, Xavier, que el vostre producte és ecològic. Ecològic també vol dir, o pretén ser, més sostenible?
Sí. Perquè, mira, primer de tot, és a través de quilòmetre zero, Els nostres proveïdors són d'aquí, alguns d'aquí de Catalunya i altres d'altres comunitats, però, bueno, són d'aquí d'Espanya, del propi país. I sí, és ecològic i perdona, que m'ha...
Deia si pretenia ser un producte més sostenible.
Això,
també, no?
Sostenible, sí, exacte, perquè no té, diguéssim, allò que es diu carbonització, no? O sigui, no té aquest extra que contamini, no? És totalment natural.
Val. Em deies, jo deia 18 forns que estaran llestos a finals d'any, de moment en teniu 6, el que sí que teniu és un obrador central de 1.000 metres quadrats. És una bogeria, això.
Sí, o sigui, això t'ho explico bé, perquè sí que és una bogeria, sí. Aquí a Barcelona tenim l'obrador central, que està, perquè ens fem la idea, pel costat de la maquinista.
Sí.
Allà fem tot el que és pagesos, barres, dolços i tal, val? Però aquest, bueno, fa relativament poc que es va obrir. Quan es va obrir la primera tenda de Barcelona, ja just feia setmanes que s'havia obert. I l'obrador central diguéssim, de la marca, que està a Madrid, crec que té més de 3.500 metres quadrats.
És una borrada d'obrador.
Sí.
Clar, allà s'hi fa pa, feu els dolços, feu els salats, ara en parlarem de tots els productes que oferiu, però és que a més s'hi formen persones interessades i forners professionals.
Exacte, sí. Això és una de les coses bones que té la marca, A part de la línia de negoci del pa, perquè bàsicament és un forn de pa, també fa cursos lúdics i professionals. Lúdics per tothom que vulgui fer pa, amb aquelles tècniques, aquells secrets dels forners, i també cursos per professionals, per formar a obradors i a forners a muntar el seu negoci i bàsicament a obrir la seva panaderia, el seu fort de pa.
Com que deies, també per particulars, com ens hi aportem aquests cursos?
Doncs mira, ara mateix encara l'obrador d'aquí a Barcelona no es poden fer, però s'està preparant l'obrador per poder collir-ho, però són cursos des dels més menuts fins als més grans. Pots anar allà, tu amasses el pa, te'l couen i després t'emportes el pa fet a casa.
Que bo, que bo.
I deixa'm dir-te una cosa. Abans hem remarcat els metres quadrats de l'obrador, una cosa no troba l'altra. O sigui, jo he estat allà, he estat a l'obrador de Madrid, a l'obrador d'aquí a Barcelona, i per molts metres quadrats que tinguin, tot es fa a mà. Per què? O sigui, no hi ha aquelles màquines que amassen la mà. Es fa a mà perquè amb la mà introdueixes més oxigen i la fermentació és més bona. Per això ho vull remarcar, que no és res industrial, és només per l'espai i per la capacitat.
Vale, si anem a conèixer una mica els productes que oferireu a partir d'aquest divendres, que em sembla que obriu, quins són aquells productes de pa que hem de conèixer i tastar sí o sí?
Mira, productes de pa, podríem... Bueno, hi ha un fotiment, Tenim més de 30 especialitats de pa. Jo, amb barra, m'aniria a un pa de Bretanya, o un pa d'arrel de integral, que és molt més natural i molt més sa, pesa menys a l'estómac. I després de pa de pagesos podríem anar, per exemple, és el meu preferit, et dic, el pa d'olives de Calamata.
Oh, que bo.
Aquest és un sabor... Qui no li agradi aquest regust a olives de Calamata, té el pa, per exemple, multifarina, o 100% integral, o 100% de trigo de centeno, tot això, eh?
Ara que és l'hora de dinar, se'ns està fent tots la boca aigua. Pel que fa als dolços i salats, però també teniu una gran oferta, eh?
Sí, aquí l'especialitat de la dona madre amb salat, i en dolç, bàsicament, és tot. O sigui, no et podria remarcar un, perquè, per exemple, de dolç, trobem unes cookies de pistatxo natural, de cacauet, de xocolata, o sigui, muffins són enormes, són quasi d'un pam de grans, i podem trobar una especialitat que és molt bona, que és la meva preferida, que és de llimona i amapola, que combina sabors que a vegades no estem acostumats a trobar, en el mercat.
Correcte. Ho dèiem, obriu nova fleca al carrer Creu Coberta 133, al barri de Sants de Barcelona. Nervis per l'obertura o no?
Més que nervis, curiositat i il·lusió per veure la rebuda dels estimats veïns de Sants, sobretot, i de Barcelona, Està tot preparat amb molt de mimo i molt de carinyo i amor. A veure com va tot, que esperem que vagi bé, perquè hem anat a fer-ho al detall i tot calculat i perfecte.
Això serà divendres a les 6 de la tarda, que obriu el nou forn aquí a Barcelona i al barri de Sants, on estem instal·lats nosaltres. Xavier, mira, et faré un robo a mano armada,
A veure, digue'm.
Veus les cares de tot l'equip?
Tenen gana, no?
Creus que es mereixen alguna safateta aquest divendres o no?
Sí, i tant que sí.
Doncs vinga. Safateta del forn de pa de Levadura Madre. Xavier Badia, soci de Levadura Madre, al carrer Creu Coberta, al barri de Sants de Barcelona, 133. Jo de vosaltres no m'ho perdria i aniria aquest mateix divendres a tastar els seus productes, que a més són ecològics i artesans i que segur que estan boníssims. Xavi, un plaer, de veritat, que vagi
molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Passos de...